Benvinguts al podcast de Futbol Catalunya. Benvinguts al nostre espai d'entrevista, de xerrada, de conversa amb un protagonista de luxe, amb un protagonista del nostre FutbolCat. Ha estat i és fisioterapeuta del Futbol Club Barcelona durant gairebé 40 anys. Va ser jugador de futbol també, de futbol important, en molts equips com Condal, l'Hospitalet Júpiter i Cornellà. Però com a fisio, a part de la seva pròpia consulta privada, va estar 40 anys al Futbol Club Barcelona. És a dir, va estar amb homes com a Kubala, Migueli, Cruyff, Maradona o Messi, amb moltíssimes estrelles. És el nostre Jaume Langa. De Maradona, per descomptat, i del nostre FutbolCat, parlem amb serenitat amb Jaume. Contem, a més, amb Lluís Pallarols, un luxe del periodisme català.
Si vols ajudar a fer sostenible econòmicament aquest programa, si us plau, escriu-nos a publicitat@futbolcatalunya.com per anunciar-te tant al web com en aquest espai.
Doncs ja tenim el nostre protagonista amb nosaltres. Jaume Langa, què tal?
Hola, què tal? Molt bé, i vosaltres?
Doncs anar fent, que ja és molt, senyor.
Ja. Amb el temps que hi ha, ja és molt, exactament.
Bueno, vostè tranquil, no? I treballant i a vegades viatjant... Bueno, ara parlem de tot això, que tenim al nostre costat també al company Lluís Pallarols, el company del diari Esport, i, evidentment, de Futbol Catalunya. Lluís, què tal? Com va la vida?
Què tal, senyor Segura?
Doncs aquí hem fet la introducció i pots saludar, si vols, al nostre amic, el Jaume Langa, que també avui s'afegeix al nostre, i bueno, s'afegeix com gran protagonista, al nostre podcast.
Sempre és un plaer parlar amb en Jaume. Jaume, què tal, com estàs?
Hola, molt bé. I vosaltres? Tot bé? La família? Tot?
Anar fent. De moment tots bé. I tu cans fusta que això continuï així.
Exactament. Això és el més important.
I tant.
Doncs truquem al Jaume Langa per dues raons. Una, per parlar d'un gran protagonista com és Diego Armando Maradona, perquè evidentment tothom hem de parlar de Diego Armando Maradona, i després per fer un resum i reubicar una miqueta el nostre FutbolCat. Perquè, Lluís, tothom parlem de Maradona, i qui ha estat al costat de Diego Armando Maradona són molt poquets.
Correcte. I Jaume, professionalment, va estar... Clar, tothom tenim la nostra opinió sobre Maradona, sobre el Maradona jugador, sobre el Maradona persona. Hem sentit molts debats aquests dies i jo crec que això encara passarà el temps i encara es parlarà de Maradona, la figura de tot el que va representar. Però realment pocs poden dir que han estat al seu costat. Jo crec que la veu de Jaume Langa, en aquest cas, és una de les veus més autoritzades per parlar d'en Diego.
Jaume, tu quan senties t'arribava la mort de Diego Armando Maradona, quins eren els teus primers pensaments?
Bueno, el meu primer pensament pensava que era una pena que una persona com ell, tan jove, el deixés. Després, clar, durant els anys has anat recopilant els que van dir, històries, historietes, gent que s'inventa, perquè aquest món de seguida creen ídols i de seguida es tiren a terra. Vull dir, jo vaig pensar, vaig quedar sobtat quan m'ho va dir la meva dona que l'havia vist a la televisió. A casa, jo parell, per mi, em vaig quedar parat perquè, pese a la distància i que ja feia anys que no el vèiem, me l'estimava com persona pels anys que va estar aquí al club.
Lluís, des de la teva perspectiva com periodista i que ho has viscut, evidentment, molt directament a la redacció del diari Esport, no ens passem una miqueta tots, plegats, amb la història?
A veure, és que és un personatge que té una dimensió especial. Primer, i la part que més ens importa a nosaltres i ens hauria d'importar és a la vessant futbolística, perquè és una persona que ha marcat una època amb el món del futbol. El que passa és que amb aquest futbolista, amb aquesta essència, hi ha un embolcall que al final potser s'ha menjat el Maradona futbolista. O sigui, el Maradona personatge ha acabat menjant-se aquesta dimensió del Maradona futbolista i ha fet... Clar, sobretot les persones que, diguem-ne, no senten al futbol, com potser ens sentim altres, busquin més aquesta vessant més polèmica que no pas la vessant que ens va sorprendre el seu dia quan vam veure aquell senyor alçar-se les botes i demostrar que no tenia un turmell, sinó que té una mà, o tenia una mà al peu. Que havíem vist fer coses genials a un camp de futbol, però que, malauradament, aquesta aura, al final, ha acabat pesant molt més sobre la seva figura. I ha arribat a aquest final que... A veure, no per inesperat, perquè en aquell moment no ho esperàvem, en altres moments sí que pensàvem que podria arribar-hi. Malauradament, al final ha estat així. I amb 60 anys, jo crec que les persones, abans dels 75 anys, no haurien de marxar. Però, malauradament, en Diego ens ha deixat els 60.
Sí. Doncs ara escoltem atentament el Jaume, perquè tindrà moltíssimes anècdotes, evidentment, al voltant de Maradona. Però la primera, vull que sàpigues, Lluís, la primera pilota amb la que va fer gol Maradona, qui la podria tenir?
Doncs la veritat és que no tinc ni idea. La primera,
doncs,
pilota,
pilota amb la que va fer un gol no oficial, però un gol com blaugrana, ja era jugador blaugrana, va ser, a més, durant la primera temporada seva, a l'any 82, qui la tenia? Quan valdria això ara, Lluís?
Home, realment, si es pot demostrar que era la pilota i es pot, d'alguna forma, fer oficial, jo crec que el valor és molt, molt, molt alt.
Doncs, escolta, Jaume, què va passar amb aquesta pilota?
Bueno, va ser un partit d'Alemanya, un partit amistós en la pretemporada, i bueno, va marcar el gol, i després se la va quedar. I durant el viatge em va dir, ¿la quieres? Bueno, pues sí, gracias. En aquell moment jo no li vaig donar una superimportància, no? Perquè era una pilota més, era d'aquelles antigues, no són les de que hi ha ara que pesen 40 grams.
No, aquesta pesava 40 quilos.
Sí, sí, vull dir que era una pilota de les antigues. Me la vaig quedar i me la vaig guardar, però me la va dedicar. Cuidado, està assignada. Estava assignada, perquè quan vam fer un traslado de pis, no sé què va passar, la pilota es va perdre. Jo no em vaig donar ni compte. I amb el temps, un dia buscant coses, dic, i la pilota on està, no està, i havia desaparegut, no sé, amb el traslado, i no sé ni on pararà ni res. Però va ser un detall d'ell per el seva de donar-me aquesta pilota.
Si tenia la signatura, realment llavors sí que tenia un valor incalculable. I el que passa, hi ha molts records, de vegades, potser tu, Langa, et passa com a la meva dona, que no suporta tenir coses antigues i et fa treure-les de seguida. A mi, realment, jo he hagut de llençar moltes coses amb trasllat, també, i amb circumstàncies que m'agradaria tenir, i la veritat és que després les trobes, les trobes a faltar. I en aquest cas, jo crec que és un record que, clar, ara cobra una dimensió impressionant.
Sí, en el seu moment... Pues bueno, li vaig donar les gràcies, una pilota més, era el Maradona, que no tenia el rebon bori que té avui en dia, o que ha tingut, i aleshores pues jo ja no em vaig donar compte més. En canvi, pues, em vaig quedar amb samarretes del Pep Guardiola i diverses samarretes que tinc, l'antiga, la primera que va debutar Messi, però aquella pilota, amb el temps, em va fer gràcia i la vaig buscar per casa, que havíem fet un traslado de pis, i no l'he trobat mai més, no sé com es va perdre, però bueno, en aquest moment no li veig una importància. Avui en dia sí que li dono importància.
La samarreta de Messi, has dit, que també la tens?
Sí, sí, sí.
La primera samarreta de Messi?
Sí, que va debutar a Portugal, amb el número 30.
Contra el Porto.
Sí, sí, sí.
Doncs aquesta sí que hauries de tenir-la una miqueta molt protegida, no?
Bueno, escolta, jo a la vida li dono importància a coses més importants, com són les amistats, la salut i altres coses. Tot això, pues sí, creen mitos i tot, però jo no li dono molta importància a tot això.
Escolta, què li diries tu als jugadors catalans, als jugadors en general, què pensen amb el Maradona esportista? Com era Diego Armando Maradona a un vestidor? Com era Maradona amb els companys? Com era Maradona quan tu anaves a casa seva a punxar-li? Com era?
Et diré una cosa. Pese a la joventut que tenia, era el líder del vestidor. Però era un líder bo, que cridava, arengava la gent, això no es pot perdre, venga. Per mi era un autèntic líder, dintre i fora del camp. A vegades no deixava passar els directius perquè deia que el vestuari era un santuari i allà només podien entrar els jugadors, els cinc que estaven a, sis que estaven al costat de l'equip, que a vores eren sis, no sé si són 25 o 35, i aleshores no deixava entrar ningú, però ell concentrava la gent i deia que ells tenia que guanyar. Me'n recordo a camp de l'Estrella Boja, que anàvem perdent, i va dir una frase així com: la concha tu prima, no se puede perder este partido. I va sortir i va decidir el partit ell. Al vestidor te diré que tothom l'estimava, perquè era un jugador de club, molt bona persona i molt bon tio. Després, quan se'n va anar al Barça, ja potser hi ha una altra història, però vull dir, allà era un tio exemplar. Imagina't, que era un jugador fantàstic, que en molts partits, jo diria tots, quan havia que sortir al camp a fer el precalentament, el camp ja s'omplia mitja hora abans per veure els malabarismes que feia amb la pilota. Perquè... Sí.
Jaume, no només el camp, sinó que eren altres èpoques, enyorades, molt enyorades, en què els entrenaments es podien veure. Es podien veure. Ara els entrenaments estan tancats hermèticament, allò com si fos una depressa. O sigui, no es pot veure res, absolutament. I sobretot es filtra, només mira els 15 minuts del dia abans del partit i gràcies. I abans es podien veure els entrenaments, fins i tot des d'allà fora del camp de la Masia, la gent ho podia veure. Uns entrenaments, per cert, Jaume, que és una curiositat que s'ha comentat aquests dies, que a l'època de Menotti i Maradona no eren al matí.
No, bueno, quan va arribar el senyor Menotti, després d'Eudolate, Maradona encara estava, no podia jugar, però va començar a posar l'entrenos a la tarda i, clar, tothom, els europeus sobretot, deien, però com per la tarda? Y el señor Menotti va a decir, no, es que los biorritmos tienen que ser los mismos que en la hora del partido. Bueno, eso es la explicación que va a dar a él. Bueno, unos otros pensaban malamente, pues que era una persona pues que estaba hasta alta hora de matinada, fent xerrades amb els seus amics, y bueno, y se anava a dormir molt tard, y supongo que Diego també. Y ahora va a montar eso a las tardes. L'excusa era els biorritmos. Jo no li treuré la raó, però ningú ho va creure.
Pues sí, pues, durant una bona època el Barça entrenava a les tardes i l'excusa és que al final és una excusa i evidentment amb el temps són aquelles coses que diguem-ne que en aquell moment no es pot dir, però que amb el temps doncs es revela i evidentment que digo, al Mando Maradona li anava molt millor entrenar a les tardes perquè diguem-ne que les nits acostumen a ser llargues. Però vaja, que això, la història del futbol, tu te'n recordaràs, Jaume, Pobales, Biosques, en fi, que tancaven els locals nocturns a la seva època i després l'endemà estaven allà rendint com uns campions. Oi que sí, Jaume?
Sí, i tant, i tant. Bueno, jo no vaig viure dintre del vestidor aquesta època, però jo era una època que encara estava amb el Barça, perquè jugava a l'amateur i jugava en partits. I estaven tots els personatges que has dit tu, grans jugadors. I sí, sempre havia sortit això, que a Fulanito l'havien trobat en una discoteca, allà, però l'endemà a donar el callo al camp, eh?
Però que se m'adona, doncs allò, és més la tarda, Manolo.
Escolta, i cara a cara, a Maradona, quan tu anaves a casa a casa d'ell, igual que anaves a casa de Bert Schuster durant la matinada, perquè, clar, trucaven a qualsevol hora, eren estrelles, eren cracs, i ja començava aquesta aureola, no?, i aquest cuidado amb les estrelles. Quan tu anaves a casa de Maradona, tu veies, com s'ha dit, coses estranyes?
Bueno, jo coses estranyes... Eren no estranyes per a ell, però millor als europeus era diferent, de veure molta gent allà, sentada, tombada, però, bueno, vull dir, jo penso que no feia mal a ningú. Ara, pensa que aquests jugadors que venen a Sud-amèrica, que arrosseguen molta gent, Ronaldinho, Neymar, tots aquests, pues sempre se li apropen 10 o 15 persones que sempre estan amb ells i lo adulen i li fan un defa de cuiner, però bueno, vull dir, és un entorn que jo no sé si és dolent, però estaven amb ell, vull dir, així en canvi uns altres, com un Saviola, que vivia amb la seva mare i no volia saber res de res, vull dir, però això, la llegenda aquesta de Maradona, a mi m'agradaria que l'haguessin explicat quan ell estava a dalt de tot futbolísticament, no ara.
Molt bé, senyor. Sí. Doncs només una cosa més per la meva part. Jo me'n recordo una conversa que van tenir, una trobada, un canutazo que es diu ara, amb el Maradona ja retirat, que va venir aquí a Barcelona a una exposició d'un centre mèdic, al capdavant estava el nostre Azcar Gorta, i li van demanar què pensava del seu comportament com referent i com exemple per als nanos. I jo em vaig quedar una miqueta sobtat perquè em va contestar directament dient: "Yo no tengo que ser ejemplo de sus hijos, de sus hijos tiene que serlo usted". Jo no sé si comparteix el Jaume Langa aquesta resposta.
Bueno, jo del tot no, perquè l'exemple del fill té que ser el seu pare. Però aquestes persones mediàtiques de l'esport, de l'espectacle, els nens se fixen molt en ells. Jo penso que té que ser un referent, però també un símbol i amb una educació que no vegin mals sistemes de viure, tot això. Però, bueno, això no es pot mai. Vull dir que jo, Maradona, per mi, l'època d'aquí va ser un símbol i es va portar molt bé, i tot el que va venir després, pues, jo no ho vaig viure. Hi ha gent que de seguida comença a disparar, però això, una vegada de l'àrbol caído, tot el mundo hace leña, diuen, no?
I tant. Pues,
és molt complicat, Jaume, i la veritat és que el problema és això. El problema és el que tu deies abans, quan parlaves de quan anaves a la seva. El problema és l'entorn, el famós entorn que deia Johan Cruyff, i amb persones joves, que diu, sí, era jove, però era madur. O sigui, perquè si has de prendre decisions amb 22 anys, jo crec que ja pots prendre decisions i pots encarregar la vida d'alguna forma. Però vaja, que tot això no ajuda. I el que també és trist és la manera com va sortir del Barça. Per la porta falsa, que li han passat a molts cracs, a molts cracs del Barça. Com va marxar Ronaldo, per exemple, si us recordeu. Com va marxar Maradona. De la forma que va marxar, que no és la que desitjaria i la que esperem que no marxi Messi quan arribi el seu moment, que ha estat a punt, i ja veurem com acaba la història de Messi els propers mesos, però esperem que un futbolista que ha marcat una època al Barça com els de Messi no hagi de marxar del club, com va marxar Maradona, com va marxar Ronaldo, per posar dos exemples.
Doncs...
Sí, estic d'acord amb tu. De veritat que hem de mirar de cuidar una mica més això. El que passa és que a vegades el club, amb aquest crash tan gran, costa molt de portar-los. Vull dir, la prova ho tenim al Neymar. Uh-huh. Vull dir que estava aquí, se'n van allà i ara té el club denunciat. Vull dir, és una llàstima tot això.
futbolcatalunya.com, la web del futbol català.
Continuem, i ara sí que parlem amb el Jaume Langa i amb el Lluís Pallarols del nostre FutbolCat, perquè tot i que estem aturats o semiaturats, la vida continua. Lluís, a tu què et sembla? Continua la competició a segona B, a tercera divisió, però ara es parla de gener. Bueno, estem en un moment realment confós.
I qui no esperava que fos una temporada complicada? Jo crec, jo la veritat és que no assistia, perquè no vaig ser presencialment, però llegia el que sortia d'aquella assemblea del mes d'agost, a Blanes.
Sí.
I la veritat és que em feia creu. O sigui, muntant un calendari de competició, que si primeres passes, si segones passes, si petatim, petatant, sabent que és una temporada a la qual podia passar de moment el que ja ha passat, que arribaria un moment que podria començar la temporada i ens trobaríem amb una aturada com aquesta. O sigui, no cal ser rapel per saber que podien passar aquestes coses. Deien llavors que tenien un pla, ja tenien un pla B establert. Al final el pla B s'ha improvisat.
Home, parlaven de... El president Soteras parlava de plan A, B i C.
Sí, no, doncs deia que realment dona la sensació tot el que s'està visquent en aquests moments, perquè estan dient començar la competició al gener, ja veurem, esperem i desitgem que sigui així. Dona tota una sensació de provisionalitat, ara em surt, i improvisació, que realment no hauria de passar, i tot això ja hauria d'estar previst d'alguna altra forma, i sobretot ja haver establert unes normes. El que està clar és que la competició, tal com està plantejant, no es pot fer, perquè si no acabaríem la competició potser al setembre de l'any que ve, i s'havien de buscar ja fórmules com les que al final s'han de buscar, que serà reduir les competicions.
Sorprès el Jaume Langa de tota aquesta moguda o no?
Bueno, jo en primer lloc jo diria que el tema és molt difícil, dada la situació sanitària del país, a causa de les restriccions pel Covid. Llavors, clar, jo crec que la Federació Catalana de Futbol està treballant moltíssim per resoldre el tema, però no és fàcil, i molt més les trobades telemàtiques. Jo no entenc molt d'aquestes coses, però jo penso que és difícil el tema tal com està i tothom està content, cada un tira cap a casa seva. L'objectiu és reduir les competicions. Jo penso que crearà molta incertidumbre i molta divisió d'opinions. I, bueno, que no és el mateix jugar una competició que jugar una volta només. Clar, perquè llavors jo ja en cristances pues, alguns equips que, segons el calendari que els toqui, se sentiran perjudicats.
Jaume, per exemple, per no interrompeixi, equips que potser jugaran 5 partits a casa i 4 a fora, per exemple, o jugaran contra els més potents a fora i a casa contra els més febles. La desigualtat, evidentment, hi és. I n'hi ha altres esports, competicions que juguen una sola volta. Per exemple, en rugby, els 6 nacions, cada any es juga una volta. No hi ha dues voltes, sinó que es juga a una volta. Però què passa? Que l'any següent es juga als camps dels equips que havien estat visitants la temporada anterior. És molt diferent. Enguany és una situació que teòricament només es viurà aquesta temporada. Llavors, diguem que no hi ha una compensació de cara a la temporada que ve. I aquesta temporada sí que, sí o sí, ha d'haver ascensos i ha d'haver descensos. Amb la qual cosa la situació és més greu i és molt difícil de resoldre.
No, va, tu això ho tens, bueno, superestudiat, perquè he llegit algun article teu i tu per això és el número 1. Llavors, jo, des de fora, com un aficionat, torno a dir això, que és molt difícil reduir les competicions, crear molta d'això, segons el calendari, després jugar només a una volta, t'ho dic superficialment, eh? I nosaltres, recuperació de partit durant 3 mesos, en 3 setmanes, eh? Això que crearà molta confusió.
Home, un moment, per començar, Jaume, si ens plantegéssim, si algú s'hauria plantejat seguir el sistema de competició tal i com ho teníem previst, que a banda hi havia una altra cosa que a mi em semblava totalment incoherent, que és que pretenien, des de la Federació Catalana de Futbol, que les categories de primera i segona fase no s'arrosseguessin els resultats. És a dir, que potser un enfrontament es podia repetir fins a 4 cops. Això, amb la situació en la que estaven, qui va pensar això és per donar-li el Nobel. Perquè realment és increïble que es plantegessin aquesta situació. O sigui, de començar de zero és impossible. Això ja per començar. Has d'arrossegar resultats d'alguna forma. Perquè sí, perquè no tens dates. No hi ha dates. I ara, en aquests moments, si comences la competició al gener, com en teoria de començar, s'haurien de recuperar, recordem, 11 jornades. 11 jornades. Són 3 mesos de competició. És impossible. A la qual cosa és, evidentment, que s'han de reduir les competicions, no queda una altra. I tothom ho haurà d'acceptar perquè aquesta és la situació i s'ha d'acabar la temporada.
No, repeteixo que tu això ho tens superestudiat. Jo amb això soc neòfit, no entenc molt, però que em dono això, el que et deia abans, que hi haurà molta confusió pel calendari, com està passant inclús amb el futbol professional, que primera, segona divisió, a vegades t'enteres que han jugat 2 partits, han jugat un, i la classificació, a un li falten 3 partits, un altre 2, vull dir, jo penso que és un cacau. Home, ara, però fàcil està fora, fer crítica i no aportar solucions.
Sí, però el que no, tampoc sé què passaria i què passarà amb el tema de les lesions, perquè si a nivell professional passa el que estem visquent, doncs, home, jo a nivell amateur o a nivell de futbol base pot ser caòtic.
Bueno, mira, perdona, Jaume, és que aquí hi ha una situació. Per exemple, hi ha dos equips que les darreres setmanes han viscut una situació de Champions. Un és l'Alcoyà, el grup B, de segona B,
grup tercer,
que ha hagut de jugar durant 2 setmanes gairebé 5 partits seguits, entre diumenge i dimecres. I un altre, el Sants. El Sants, ara, aquesta jornada, torna a jugar un altre cop contra el Girona B, un altre partit que tenia jornada. La setmana passada va jugar contra la Fundació Grama. Ve de jugar un altre partit. Diumenge que ve, juguen un altre partit. De manera que, clar, amb equips semiprofessionals, com és el cas de la tercera divisió, trobar-se en diumenge, dimecres, aquest tema de partits, home, és una situació que pot passar, perquè en el moment que hi ha un positiu, i ens hem trobat, en el moment que hi havia un positiu a un equip, ja hem ajornat el partit. Amb la qual cosa, de moment, que és el que passa també amb la primera i segona
setmana,
ja hi ha partits arrossegats.
Cosa que no entenc, perquè si a la segona B, si n'hi han 3, és quan es produeix aquest ajornament. A la tercera divisió no, amunt ja és suficient. Jo us plantejo una cosa a tots dos. Vull dir, perquè ja comença a escoltar-se per part dels clubs. Escolta, temporada nul·la, ni gener ni març, ja calculem de cara al juny que ve, al juliol que ve o a la temporada que ve. Perquè aquesta és impossible, aquesta és impossible. Esportivament dic, esportivament. Seria el millor, Jaume?
Home, jo sempre he dit que tal com està el clima actualment i la inseguretat que hi ha, jo penso que no es tindria que fer competició.
Entrenament sí, entrenament sí.
Entrenament, pues se'n van més cuidado, però competició no, perquè crees moltes dubtes, moltes enveixes, i jo penso que no. Ara, entrenament sí, entrenament. Jo penso que els nanos podrien entrenar en totes les mides que es puguin prendre, però jo la competició no la faria.
Tu, Lluís?
Que ja venim d'una temporada nul·la, Jaume, o mig nul·la, com la temporada passada, en la qual, a més, hi havia ascensos, però no hi havia descensos. I ens hem trobat un mare magnum en totes les categories amb una superpoblació d'equips tremenda. I això, evidentment, és una cosa que saps que la pagues de cara a la temporada següent. Declarar la temporada nul·la, pues, és un problema. Ara bé, demanar als equips que tornin a la competició de zero sense haver fet ni tan sols alguna amistat de rodatge, com està passant. Ara, amb el problema del toc de queda, la situació, els confinaments perimetrals, és que pràcticament els entrenaments estan sent molt limitats. No poden jugar amistosos, perquè en aquest moment no es poden jugar amistosos. Dir-los als clubs que el 9-10 de gener heu de tornar així a la brava a jugar partits oficials, jo crec que tampoc no és la solució. Jo crec que almenys hauria de deixar un marge i llavors afrontar la competició potser a partir de febrer. A partir de febrer, tornar un altre cop al futbol competitiu, però s'ha de donar un marge perquè els equips es rodin, perquè que porten només 3 mesos. És que fem-nos aquesta idea. 3 mesos d'aturada. 3 mesos d'aturada i ara, en aquests moments, tornen a entrenar. Però hem portat unes quantes setmanes en les quals no podia haver activitat. Amb la qual cosa jo crec que hem de ser una miqueta més resolucionats. No, de tota la temporada no l'ha complicat. I aquesta temporada s'haurà de salvar de la manera que sigui. Amb una reducció de partits que tothom haurà d'acceptar, perquè no queda un altre remei, i potser plantejar que la temporada acabarà ben bé el juny o juliol, fins i tot.
Jo el que però, no entenc és, si tot està tan clar, o ho tenim tan clar, dins d'aquesta confusió absoluta, o sigui, ho tenim clar dins d'aquesta confusió. Clar, aquí, després em deien, és que si tot és el mateix, tot és un problema de caler, i llavors ja sí que m'enfonso i ja no sé què dir, Lluís.
Mira, aquí és que la primera qüestió és quins ingressos estan generant els clubs del futbol català i a la resta de l'estat espanyol. És una situació que també es trobaran. Però quins ingressos estan generant? De moment hi ha un ingrés que permetia, si més no, pagar els arbitratges, perquè els arbitratges s'han de seguir pagant, evidentment. També hem de cobrar els arbitratges, lògicament. Però és la presència de públic. Però tu no pots vendre entrades perquè el públic no pot entrar, o si entra, ha de passar 50.000 formularis, que si la presa de temperatura, que si la declaració d'autoresponsabilitat, la gent ja no va al camp. Al final, la gent no tindrà ganes d'anar-hi als camps. Li dic, quan deixin un altre cop entrar al públic, als camps de futbol. Llavors, és una mica el peix que es mossega la cua de la situació. Jo crec que s'ha d'esperar, evidentment, que la situació sigui una miqueta millor, i sobretot això, que es puguin generar d'alguna forma ingressos, perquè és que els clubs, si no, al final, molts clubs acabaran desapareixent. I clubs que s'han de vendre fins i tot el seu patrimoni. Ahir, sempre va haver assemblea a la Unió Esportiva de Sants, a les darreres hores, va haver assemblea, i una de les mesures que vol fer el Sants, o que havia d'aprovar la seva assemblea, era vendre's al seu local social. O sigui que els clubs estan venent els seus actius per sobreviure. O sigui que imagineu com és la situació.
Bé, doncs, molt bé, senyor Langa. Continuarem atents a veure què passa al voltant del nostre FutbolCat.
Vull dir, el tema, com molt bé ha exposat el Lluís, és molt difícil, entren molts factors, conservar les categories, els clubs que desapareixen, i el tema econòmic, indudablement, influeix molt. Però jo sempre he dit que el fàcil és estar fora, fer crítica, però es tenen que portar solucions.
Gràcies.
I això és el més complicat.
Moltíssimes gràcies, senyor Langa. Cuidi.
A vosaltres.
Una abraçada.
Vinga.
Adéu, Jaume. Adéu, Lluís. Cuida't.
Salutacions a tothom i seguim parlant de Futbol Cat, que almenys que ens quedi això, almenys per ràdio.
Ho intentarem. Fins la propera, fins al proper podcast a la sintonia de Futbol Catalunya. Gràcies a tots.
Futbolcatalunya.com, la web del futbol català.